Hola, què tal? Bon dia. Us saludem des del locutori de Ràdio Sant Feliu. Disculpeu el retard, hem tingut una avaria, però finalment l'hem pogut arreglar. Gràcies, companys. Intentarem tirar el programa endavant sense cap mena d'incidència, si pot ser. Alcalde, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bé.
Per ser el retorn, ha estat malament.
Bueno, ja veig que heu tingut aquí un matí una mica mogut, però bueno, en principi ja heu pogut recuperar almenys una mica la normalitat per poder sortir a antena, a veure si tot, mica en mica, es va recuperant la normalitat del funcionament de la ràdio.
Molt bé, des d'abans de Nadal que no fèiem el programa i avui sí. Ja retornem, ja saben que tenim un telèfon, l'estan veient també els que ens esteu mirant per streaming, el 972-82-1803, i tenim un correu electrònic que és alcalde@rsf.cat. Recordeu que també a través de les xarxes de l'Ajuntament, de l'Instagram, del Facebook, etc., podeu deixar les vostres preguntes o els vostres missatges que els companys de redacció ens aniran traslladant fins aquí al locutori de Ràdio Sant Feliu. Alcalde, una valoració... Bé, comencem pel Covid i en tot cas després fem una valoració de com ha anat el Nadal, les festes i l'adaptació, doncs, a la situació actual.
El Covid, bueno, el Covid no sé per on començar, per on comencem, perquè, esclar, ha fet un salt des d'aquest principi d'any molt considerable, eh? O sigui, només perquè us feu una idea, en els darrers 10 dies hem doblat allò que ja era un rècord, que eren 300 persones afectades. En aquest moment estem per sobre de les 650 o així podem estar per sobre en aquests moments, en 10 dies, eh? O sigui, els 300 ja era un rècord, i ara estem al voltant d'unes 650. Teníem en compte que durant l'època més alta del confinament, quan vam estar tancats, a Sant Feliu mai vam arribar a passar de les 100, ens van quedar al voltant de 98 persones. I ara amb aquesta onada ha sigut brutal, no? L'afectació que tenim, amb un índex de contagi, de risc de contagi per sobre de gairebé tocant els 7.000, vull dir que no havien tingut mai. Tenim 4 ingressats a l'hospital durant aquests darrers dies, vull dir que, i la taxa de reproducció segueix estant per sobre d'1, o sigui que això ens indica que encara anem a l'alça, vull dir que encara anem pujant més. Hi ha una afectació important a les escoles també, amb els nens i nenes més petits, vull dir que, bueno, l'afectació és molt, en aquest moment és molt, molt important, eh? No només ja veieu, a tot Catalunya, però a Sant Feliu també, eh? Sant Feliu en aquests moments estem per dades que no havien tingut mai, o sigui, són dades de rècord que no sembla que encara hàgim arribat al punt més alt, sinó que encara ens indica els indicadors, les dades ens diuen que encara podem anar pujant la setmana que ve.
Em sembla que a Catalunya ahir eren 50.000 aproximadament, 48.000 i escaig cap a 50.000 persones, però en canvi això en hospitalitzacions sembla que, bueno, que si això ens hagués agafat amb la primera, segona, tercera onada, sí, hauria, sí, sigut, sí.
Hauria sigut molt pitjor.
Un extermini.
Sí, hauria sigut molt pitjor, perquè la veritat és que pel nombre de persones que tenim afectades, tenir només 4 ingressats en hospitals, doncs la veritat és que són unes dades baixes, eh? Sí que és veritat que m'informen que moltes de les afectacions no són greus com abans, suposo que pel tema de les vacunes i per aquesta nova variant, però bueno, el millor és no contagiar-se i mirar de continuar tenint aquesta prevenció, amb cuidado, perquè aquests contagis, la veritat és que en aquests moments són molt alts i el risc segueix sent alt, i ja veieu que és una malaltia que sí, que te pot donar uns efectes lleus, però tant pot ser això com te pot ingressar a l'hospital, i això, com que no se sap, més val tenir la prevenció.
I d'hospitalitzats?
4 en aquest moment, 4. Hem arribat a tenir-ne fins a 7, però bueno, ahir en teníem 3, vull dir que algú ha entrat més a l'hospital entre ahir i avui, en aquests darrers 3 dies, i bueno, és el que dic, en aquests moments al tanto amb totes les nostres interaccions socials, que bàsicament és el tema de l'ús de la mascareta i els espais tancats i poc ventilats, on hi ha un risc important.
Molt bé, tenim l'Antoni al telèfon, anem a donar pas, així deixem la línia desocupada després. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Antònia,
bon dia.
L'últim dijous que vaig ser aquí, no te vaig poder donar les gràcies a tot el que havíeu arreglat. Que havíeu arreglat el del pi, que havíeu arreglat les jardineres i que ho havíeu fet tot ben posat i ben arreglat. I després, amb aquests dies de festa, no he pogut dir-te res més.
Ah,
ara, me vas donar una alegria molt grossa i t'explicaré el què.
A veure.
Quan jo surto d'aquí, del meu pis, passo per la corxera. I a la corxera saps qui treballava? El meu pare, que era l'encarregat de l'encarregat de la cursera.
De la fàbrica.
I vaig veure que havia un mercat, aquell, el plàtano.
Ah, sí.
I m'hi vaig dir, cuita que bé, han posat això bé perquè era, no hi hagi aquells troncs. Mm. Però l'endemà, quan vaig sortir, vaig veure que ho havia fet com un jardí.
Sí.
I encara va ser l'alegria més grossa.
Ha quedat maco, eh? I vull donar
les gràcies per haver arreglat això del pàrquing, perquè el pàrquing això és per tots.
Sí.
Eh? I que ho va ser molt bé tot. I tots els dies de Nadal tot va ser net, eh? Perquè tinc cap queixa avui.
Perfecte.
Va ser net, des d'aquí a la cruixera fins a dalt de tot, allà on te puc veure jo, que ho havies arreglat amb flors, amb neteja i amb tot, eh?
Molt
avui
bé.
Només és per donar-te les gràcies de tot.
No, gràcies, Antònia, per trucar. Aquesta
no
és... Sí que és veritat que aquesta d'aquí de la cruixera ha quedat maco, aquest per terra, eh? Amb les plantes
sí,
al voltant de l'arbre.
Que aquell arbre l'havia plantat el meu pare.
Ah, no ho sabia.
El nostre pare, diguéssim, perquè saps que jo tinc una germana que no la tinc aquí, que la tinc a Girona ingressada en una residència.
Val.
Aquell, allò, quan nosaltres érem petites, el nostre pare era l'encarregat de la bàscula.
Val.
I aquí en aquest tros que hi ha al pi, hi havia la bàscula, una caseta de la bàscula.
Mm.
I el meu pare va posar aquest arbre perquè li fes sombra a la bàscula.
Doncs
mira els anys que té. Ell ja tindria potser 100 i pico d'anys, eh?
Ah, bueno, molt bé.
Vull
molt
dir
bé.
Que t'he dit que fa molt temps.
Doncs vinga, Antoni.
Gràcies per...
Moltes gràcies a tu per trucar i, bueno, si t'ha agradat aquesta actuació aquí, la veritat és que ha quedat molt maca aquesta... Bueno, aquesta,
sí.
Aquest per terra amb flors i demés ha quedat. I protegeix una mica també l'arbre, perquè teníem els cotxes molt a sobre, saps? I a vegades,
sí.
Bueno, es posaven a sobre les arrels i, bueno, també quedava una mica així.
Moltes gràcies a tots,
perfecte.
No tinc queixa. Quan
molt bé.
Tinc una queixa ja te la faré saber.
Sí, perfecte, ja saps que ja ens va bé això per poder-ho arreglar.
Vale.
Gràcies, Antònia.
Gràcies, Antònia.
Gràcies.
Adéu, bon dia, adéu.
Bon dia.
Per l'Antònia, sempre ho explico, no? Tots que està parlant de la seva germana, que són les bacallaneres,
sí.
que tenien aquella botiga tan xula, no?
El carrer Clavé.
El carrer Clavé. I que, bé, sempre que me l'he trobat i sempre que fa alguna queixa és per aquí, per la zona de Rius i Calvet, que ja parlava del pi aquest precisament, del passeig del president Irla, de les flors que s'han posat en els, precisament aquí, en el, a Rius i Calvet, no? Que
sí.
S'ha canviat...
Els parterres,
els parterres que hi havia allà i bueno,
sí, això es va arreglar. Sí que és veritat que quan ella va trucar, no sé si va ser abans de que acabés l'any i no sé si van poder donar-li compte d'això que s'havia fet, però sí que ara aquests dies està, la veritat és que ha tingut temps de consolidar-se i ha quedat molt maco, i sobretot aquest arbre també ha quedat molt bé.
Molt bé, ens indiquen que tenim a la Rosa Maria al telèfon. Rosa Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Rosa Maria.
Hola, te voldria fer dues preguntes.
A veure.
Senyor alcalde,
sí, estic
contenta perquè veig que és un alcalde que fa coses.
Ah, bueno.
Perquè havíem tingut molts alcaldes i ningú feia res. En canvi, tu sabeu que vas fent cosetes, de mica en mica.
Molt bé.
Sí. Merci. Escolta'm, una pregunta. Tu s'has entès al barri de Montecalvari?
Sí.
S'has entès al barri de Montecalvari?
Sí, sí.
Vale, escolta'm, una pregunta. Hi ha una casa que aquest barri, no sé per què no li han posat per allà mateix al barri, per tot, perquè, escolta'm, per tot hi ha les avingudes i aquí, bueno, deixeu estar això. I parlem del que m'interessa. Aquí, al carrer, entre el carrer de Jacinto de Pau i mateix al barri,
sí.
Hi ha una casa que és... una vergonya, perquè tot és caiguda, malmenada, és a dir, que tindria de tirar a terra aquella casa, perquè resulta que és una casa i que per allà estem carregats de rates.
Mm.
Perquè així és com la vegis, l'ànima t'acabarà els peus, és la veritat. Una pregunta.
Sí.
Es pot obligar a una persona que té una casa d'aquesta manera que està... que la tiri a terra i que per almenys ho netegi?
Que la tiri a terra no, que la netegi sí.
Eh?
Que la tiri a terra no el podem obligar, però que la tingui neta sí.
Que la tingui netejada sí?
Sí, 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 això podem fer-ho. Per
no,
això ara...
creguis que no es pot pas dir una casa, perquè és de ruïnes total.
Val.
Aneu-la a mirar, per favor,
sí.
És el que vos demano.
Sí, sí,
perquè
sí.
Perquè ara aquest barri, el barri, és maco, la veritat, eh?
Quin número és? El número de la casa el sap?
Ui, no ho sé pas. Val, val. No.
Però ja es veu des de fora, no, Rosa Maria, que està abandonada? Ja es veu, es deu veure molt bé, no?, que està abandonada aquesta casa.
Oh, oh, sí, sí, ja veuràs tu.
Vale, vale.
I pensaràs quina raó que té aquesta dona.
Vale, vale. Doncs sí que li puc fer és buscar el propietari i fer que ho tingui net. Que ho enderroqui no, però que ho tingui net sí.
Però que ho tinguin net, sí, filmes, sí, sí, perquè sí. Això que m'està fet una misèria. És molt mal exemple per aquest barri que està maco.
Molt bé, molt bé. Doncs ho faig mirar, Rosa Maria.
Ho faràs mirar,
sí, no? Sí, sí, sí. Ho faig mirar i si cas la setmana que ve t'he dit que és el que hem pogut fer, però ja et dic, normalment amb això li enviem una carta al propietari perquè ho tingui, perquè ho arregli, perquè ho netegi.
Perquè és una casa, que no és una casa, deixem-ho estar, que resulta que per poder-la adreçar els descendents d'aquestes famílies, resulta que no l'han pogut heredar perquè el que faltava per firmar és aquesta punyeta que quants anys deu ser que deu ser mort.
Ah, bueno
de sentir-ho dir, eh?
Vale, vale. Bueno, coses de família no hi entrarem, però sí que la però, mirarem de fer-la netejar.
Per favor, sí. Que ho vinguin a netejar. Perfecte. Perquè ja he tingut de tornar a queixar perquè estem investits de rates.
Vale.
Però no rates, eh? Cunis. Que ara ja han vingut a mirar-ho.
Molt bé.
Ja se'm cuiden ara.
Vale, vale. Rosa Maria, doncs ho faig, miro a veure si tenim alguna cosa d'aquesta casa i la fem netejar, això sí. Això sí que ho podem fer.
Netejar, per favor, sí, netejar. Sí. Escolta-me, si ho podes fer netejar, penseu que hi ha un pou, eh?
Que hi ha un pou.
Sí, hi ha un pou. Perquè aquestes cases de música al barri, hi ha hagut pous.
Ah, val.
Perquè antigament n'hi havien de pous a les cases.
Sí, molt bé.
Eh? Molt bé. Gràcies, Marc.
Gràcies, Maria.
I gràcies per fer tot el que fas a Sant Feliu.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar. Gràcies.
Vale,
adéu. Adéu, adéu.
Gràcies, dues trucades amb apunts històrics, eh?
Sí,
les cases
sí, sí.
Tenien pous i que l'arbre va plantar el pare de l'Antònia.
Això és interessant, perquè sí, sí. Bueno, es dona una mica del Sant Feliu d'abans, no?
Escolta, ja que parlem d'aquest sector, després li passaré més, però hi havia una queixa que em va fer pel carrer, que era precisament de l'aparcament que hi ha allà a Cal Negre, diguéssim, el d'aquí a la carretera de Tossa.
Sí. Sí,
allà hi ha una casa que és Cal Negre, eh?
Val, sí.
Val, doncs,
la que s'entra per la carretera de Tossa, la que s'entra per dalt, no?
Bueno, jo crec que no, però
és la que queda, però la que queda més a dalt de lo que és l'aparcament, no?
No sé si és aquesta casa o una de les que hi ha a la Ronda,
sí,
Massanes.
Cal Negre és la de dalt, sí.
Val, doncs aquí precisament d'aquí ve una queixa que després vaig anar a mirar i explicaré una miqueta què va passar. Doncs em trobo al port d'una senyora que és amiga d'aquí de Cal Negre i diu, escolta, les mimoses que hi ha en aquest aparcament que donen, sí, a les cases del carrer Massanes,
sí,
no estan podades i arriben a terra les branques. Val. I llavors a darrere d'aquestes mimoses i tocant a les cases es veuen allà si fan trobades de begudes, diu, fins de begudes, de botellots, etc. I que fins i tot hi ha gent que hi dorm.
Vale.
Molt bé, jo vaig dir, ui, abans d'anar a casa, per traslladar-li a l'alcalde, iré a mirar. I res, era la una del migdia o així, i vaig anar amb un cop de moto i vaig entrar, i a darrere de les mimoses hi havia un cotxe amb una parella practicant sexe, precisament.
A la una del migdia?
Sí, sí. I clar, vaig passar allà amb la moto, jo em vaig sentir un boyer, vaig sortir allà de la moto que gallets, no?, que es diu ara. Dic, aquí, diu, és veritat que darrere les mimoses aquestes són com una pantalla, diguéssim, eh?
Llavors què demanava, podar les mimoses?
Sí, que es poguessin retallar per veure, perquè aquesta gent, vull dir, es refugiava amb això, amb aquesta pantalla que fan les mimoses, que és cert que arriben fins a terra, eh?
Aquesta, bueno, també com a dat curiós, aquestes mimoses, sobretot les que donen, les que són properes a les cases, n'hi ha dos bandos, no? Les que estan properes a les cases i les que estan més properes a Can Negre, que estan tapant el que són l'aparcament de caravanes. Allà, quan fem el projecte de l'aparcament, mirem de que aquestes mimoses es puguin conservar, o sigui, que no les haguem de treure, sobretot les que estan al costat de les cases, aquestes les volem conservar, perquè així també serveixen de protecció natural respecte a una separació entre l'aparcament i les cases que hi tenim allà.
Molt bé, públicament demano disculpes a aquesta parella, jo només passava per allà, eh? Bueno, alcalde, que li volia fer la primera pregunta. Fem una miqueta de repàs d'aquestes festes de Nadal, com ha funcionat tot, les activitats, els actes, la resposta de la gent.
La veritat és que ha anat molt bé. O sigui, si ens referim a la cavalcada de Reis, que és l'acte més multitudinari que hem pogut fer aquests dies, la veritat és que va anar molt bé. Sí que es van prendre totes les mesures, però la veritat és que la gent ja és molt conscient i no va haver-hi aglomeracions. La gent estava molt més repartida que altres anys, ho dic perquè per la carretera de Girona que vaig baixar doncs es veien llocs on normalment hi havia poca gent, que sí que s'havia posat gent, vull dir que m'ha semblat que era una activitat que va quedar molt bé. La gent tenia ganes ja de fer una rua de carnaval, de Carnaval de Reis, i poder sortir al carrer, i en aquells moments estava, bueno, doncs la veritat és que va ser un acte que va anar molt bé. La resta dels actes de Nadal, doncs ja saps, es van circumscriure gairebé en això, perquè van ser molt limitats. Van poder fer el parc de Nadal en el pavelló, però era l'època en què també la mainada tenia, bueno, hi havia afectacions, no hi ha vingut molta gent, la veritat és que hi havia menys afluència de nanos que altres anys, però bueno, es va poder fer l'activitat amb seguretat, que és el que volíem, i intentar donar aquesta resposta de normalitat o de saber conviure amb el Covid, que al final és on hem d'anar, no? El Covid no desapareixerà, ja sabem que estarà aquí durant molt de temps, i el que hem de fer és saber conviure, poder intentar recuperar les activitats amb una certa no normalitat, però sí que amb la prevenció de que el Covid pot estar entre nosaltres, però no per això deixar de fer-les i poder mantenir aquestes mesures de seguretat i de precaució. Això en quant a les activitats. En quant a temes de gestió municipal, la veritat és que a final d'any és un any que és un període de l'any de l'Ajuntament on tothom té pressa, perquè hi ha coses que quan es tanquen l'any o les entres al desembre o ja no pots tornar-les a recuperar fins al mes de març, i al final d'any va ser de bojos en l'Ajuntament perquè tenim tots aquests projectes que volem iniciar aquest any i molts d'ells s'havien de tancar o s'havien d'enviar a les altres administracions perquè ens autoritzessin just abans de finalitzar l'any. I en aquest procés és on estem. O sigui, ara molts dels projectes estem pendents de que les altres administracions ens donin la tornada amb els seus informes per poder-los incorporar i començar ja la licitació d'aquestes obres que volem fer. Vull dir, en aquests moments molts dels projectes estan pendents dels informes, en aquest cas, de la Generalitat o de l'Agència Catalana de l'Aigua o del Departament de Cultura, en aquest cas de la plaça del Monestir, per poder començar les obres.
Molt bé, també no sé si tenim una trucada, Laura, tenim? Sí, esperem una mica abans de demanar-li. També li volia preguntar, perquè vaig passar per allà i vaig veure que si estava treballant allà on hi havia les naus de Comercial Martí, anant cap a Pedralta, diguéssim, o cap a Bujonis, uh-huh. I hem vist que si està treballant, que les naus s'han enderrocat, i si ens pot explicar quin projecte hi ha previst allà.
Sí, allà es va comprar, hi ha una empresa que va comprar el que era l'antiga Comercial Martí, que són aquestes primeres naus quan entres a la zona industrial, i ja es va procedir ja fa uns mesos a l'enderroc, i en aquests moments s'està treballant, s'està començant a fer el projecte de desenvolupar un projecte de construcció d'unes naus. No recordo si són 15 o 16 naus petites individuals que es volen posar en aquest espai, i aquest promotor està començant a fer aquest projecte. Vull dir que és una actuació que pels petits empresaris que vulguin o que tinguin necessitat de la seva activitat de trobar una nau d'unes dimensions no tan grans com podrien ser altres, aquest serà una bona opció per donar sortida a moltes de les empreses i comerços, en aquest cas empreses, que necessiten doncs un espai més adient, que no està pas en el centre de la ciutat o al mig d'un carrer de Sant Feliu, i que ara tenen l'opció d'anar cap a aquest espai. Vull dir, crec que és una bona acció que està desenvolupant un privat, però que ens dona sortida a molts dels requeriments que a Sant Feliu ens faltava, doncs poder tenir naus industrials pels comerciants, en aquest cas pels empresaris.
Sí, i tallers que estan dins de...
Correcte.
Des de...
Sí.
del teixit urbà, carrer. Diguéssim.
Sí, en això tenim, això hi estem treballant ja feia temps, i en aquest cas va sortir aquest privat que va poder comprar aquest terreny i desenvolupar-lo abans del que estava previst, que nosaltres vam estar treballant i encara continuàvem treballant. El que passa que el promotor no ha volgut continuar avançant, que és, per exemple, tot el desenvolupament que es fa darrere el Mercadona, que aquella també era una acció que nosaltres teníem prevista per desenvolupar allà, que també sortien moltes naus en aquell espai. Aquest privat ha comprat Comercial Martí i comença a desenvolupar-lo, i jo crec que això és una notícia positiva per la ciutat, perquè al final tenir espai disponible per a empreses, això vol dir, doncs, que les empreses que vulguin, les que tenim a la ciutat i les que vulguin venir, que també tindrem moltes que venen, doncs tindran un espai per ubicar-se, eh? I això és un, bueno, crec que és una molt bona notícia.
No sé si ho ha dit, quantes n'hi va?
És que no el sé amb seguretat, però sé que estan propers a la vintena, eh? Si no són 20, són 18, però estem sobre aquesta xifra.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, crec que estan bé.
Bueno, de fet estaríem que Bojonis també, tota l'altra part que es va fer, sí que va ser una idea que va sortir a l'Ajuntament, però després és privada, no?
Sí,
és privada. També és privada.
Sí, és privada.
És com una ampliació.
Correcte. Bueno, és un ús, que abans hi havia una nau grossa, grosses, i ara en fan moltes.
No, vull dir una ampliació del sector.
Ah, sí. Poden haver-hi més gent treballant en aquest espai. Això està, bueno, ja dic, però aquesta setmana, per exemple, quan parlem d'implantació d'empreses, aquesta setmana també crec que és una notícia, vamos, jo demà la volia ampliar en el missatge del vídeo setmanal, és que aquesta setmana hem aprovat el projecte d'urbanització del Lidl.
S'espera un moment que fem una trucada?
Sí, perfecte.
Dolors, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Dolors, bon dia.
Volia parlar amb el senyor alcalde.
T'escolto, Dolors.
Escolti'm, a veure com es pot fer perquè vinguin a posar una bombeta en el carrer de l'Alba entre el número 20 i el número 22. Perquè he trucat 4 vegades als municipals i fa un mes i mig que no tenim llum.
Molt bé, Dolors, doncs ho pots...
I tenim 3 cantonades amb ocupes. Vull dir que és un carrer que fa por, la veritat.
Me dius el carrer Alba entre el número 20 i el 22.
El carrer Alba entre el número 20 i 22, a davant del 23, que és a davant de casa meva.
Vale.
I doncs... tenim... És que fa por. Fa una miqueta, m'entén? No és fosa del tot, fa una miqueta. Però, escolti'm, tenim 3 cantonades en el cantó de la Creu que ja n'ocupes.
Vale.
I la veritat, és un continu de gent amunt i avall. Jo he trucat 4 vegades en els municipals i aquesta llum fa un mes i mig que està d'aquesta manera.
Vale, doncs, Dolors...
A veure si vostè me la pot fer arreglar.
Dolors, a veure si aquesta tarda ja està arreglada, vale?
Vale.
Doncs a veure si no serà aquesta tarda, serà demà. Però mira, li acabo de passar a l'empresa perquè s'ho vinguin...
Igual, no, des d'un dia, després de mes i mig, m'entén, o dos.
Doncs a vegades anem més ràpid, Dolors, trucant a la ràdio.
Sí, truqui aquí, sempre que tingui un problema.
Ja, per això he esperat. El que passa que la setmana passada me va passar per alt.
Bueno, no
però tampoc vam fer programa, estàvem de vacances.
Ah, vale. Doncs a veure si m'ho pot fer d'allò, perquè amb la policia no me'n surto. Vaig trobar el senyor del medi ambient i també li vaig dir, m'entén? I veig que, noi, fa, ja li dic, mes i mig o dos mesos, que només anem amb una cuca de llum que el carrer queda fos. Ja ve prou que són petites les bombetes que hi ha.
Yeah.
I amb els ocupes que hi ha en aquest carrer, la veritat, fa por sortir.
Molt bé. Gràcies, Dolors. A veure si la tenim arreglada entre avui i demà.
Vale.
Adéu. Gràcies.
Adéu.
Bon dia.
Molt bé. Si senten un sorollet així de la taula, és l'alcalde que va enviant ordres des del seu portàtil a les àrees corresponents.
Així se'n fem a via i no m'han descuidat.
Ens ho traiem de sobre, no?
Sí.
Molt bé, alcalde, l'he tallat quan estava parlant del projecte del Lidl que va en aquest edifici que hi ha davant de l'Esclat, abandonat des de fa 30 anys, més o menys.
Sí, doncs aquesta setmana hem aprovat per Junta de Govern el projecte d'urbanització. Això vol dir que no només s'enderrocarà aquest edifici, que s'enderrocarà, a més s'ha d'enderrocar abans del mes de març, perquè sabeu que molts dels enderrocs que tenim en aquestes cases abandonades, en aquests espais abandonats, inidifiquen les orenetes, i en el moment que entren les orenetes, doncs per llei no podem enderrocar aquella casa, ni l'Ajuntament ni els privats, i això recordo que ens va passar quan volíem enderrocar les naus que teníem allà a la Glotap, que ens vam haver d'esperar que s'acabés el procés de nidificació de les orenetes al voltant del mes d'agost per poder enderrocar l'aparcament. Per això aquesta empresa sap que ha de fer l'enderroc abans del mes de març que arriben, vull dir que quan anuncio que hem aprovat el projecte d'urbanització vol dir que l'enderroc es farà properament, o sigui, abans de, ja us dic, abans del mes de març allò ha d'estar enderrocat, però això implica també la urbanització d'aquell espai. Allà tenim un encreuament que és molt complicat, que és l'encreuament que surts per l'esclat, diguéssim, i encara és la Rambla Joan Bordàs o just que travesses la carretera de Girona, i en aquell espai també veureu que hi ha un canvi important, perquè com que preveiem que se posarà un altre centre comercial, allà la circulació, que ja és alta, creiem que s'incrementarà, i llavors el que hem de fer en aquell espai és regular aquell encreuament. Hem intentat posar una rotonda, però no hi cap. La normativa de les rotondes de carreteres i de més no s'ajusta a les dimensions d'aquell carrer i ja haurà d'estar regularitzat amb semàfors. Vull dir que això també veureu que aquell espai es transforma amb aquesta nova urbanització, de, no només la construcció d'un centre, d'un local comercial, sinó també la urbanització d'aquest espai. Ja et dic que això és una cosa que s'ha aprovat aquesta setmana, que s'ha aprovat l'enderroc, i després posteriorment passarem a l'autorització de l'edificació, que encara no està, aquest procés del permís per construir encara no el tenen, que és un procés paral·lel, però primer s'autoritza l'enderroc, vull dir que ho veureu properament.
Molt bé, hem començat tard el programa, acabarem una mica més tard, voldria dir que parlarem d'aquestes obres que s'han iniciat a la Riera i sobretot m'interessava parlar d'aquests 3,5 milions doncs, que han estat adjudicats a l'Ajuntament dels fons europeus, perquè em voldria aclarir, perquè he llegit algunes coses
sí,
una miqueta temeràries fins i tot a les xarxes, no? Però abans volem continuar donant, que és el motiu pel que fem aquest programa, la veu als nostres oients i per tant per extensió als nostres ciutadans. I d'aquestes queixes que es van fent, la Laura l'hem nomenada portaveu. Què tal, Laura? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Quin retorn, no?
Quin retorn, He començat l'any ja.
Amb les avaries, molt bé. Bueno, però estem aquí parlant, finalment ho hem solucionat. Explica'm què tenim pendent i què ens diuen els nostres oients.
Doncs sí, tenim algunes coses pendents. Comencem amb la Lolita Loubat, que ens deia el 22 de desembre que el Parc de les Eres estava a les fosques de nit i afegia que el llum del carrer que està en el número 53 també de les Eres no il·luminava.
Entenc que aquesta es deu haver reparat, perquè m'has dit abans de Nadal. En principi hauria d'estar reparat el Parc de les Eres, hauria d'estar en funcionament el tema de l'enllumenat, i si no ja veieu que cada vegada que tenim alguna incidència en l'enllumenat, que es pot reparar de manera fàcil en el sentit d'activar o alguna bombeta que estigui fosa, les enviem a reparar ràpid. Entenc que aquesta actuació d'abans de Nadal deu estar reparada.
També teníem una altra queixa, que era de l'Helena del passat 20 de desembre, que ens deia que allà a l'escultura de la Pepita hi ha un vers que no es veu i que si es podia posar una placa blanca al darrere perquè no hi havia contrast.
Això vam anar l'altre dia amb en Pol, precisament de la ràdio, que ara està, que ara el tenim de vacances, no? Però és que sé que a vegades ens està escoltant, ho vam anar a veure en aquests dies de Nadal per a veure què hi podíem posar en aquest espai. Sí que és veritat que vam veure que no, el poema no se llegia en tota la correcció perquè està gravat dintre del ferro i ens faltaria fer un contrast just per darrere, posar algun tipus de placa, un vinil o algo blanc o d'un altre color, o negre, no sé, perquè donés el contrast. Li hem passat consulta en el dissenyador d'aquell espai per a veure què és el que ell proposa, però jo crec que és una solució fàcil, en aquest moment encara no està posat, però hi estem treballant-ho perquè el que va dissenyar l'espai ens pugui fer una proposta de quin material pot posar allà. Havíem pensat de posar un vinil, però com que és ferro forjat, el vinil s'enganxarà i no tindrà difícil el tema de l'adherència i haurà de caure, i estàvem parlant de posar una placa. Vull dir que alguna cosa estem treballant per posar allà, definir quin material el podem posar, però entenc que en els propers dies, en les properes setmanes, posarem alguna cosa perquè es vegi el contrast.
Molt bé. Passem a la queixa de la Isabel Marín, que avui mateix ens ha escrit a través d'alcalde@rsf.cat i que li voldria preguntar al senyor alcalde el per què aquest any han deixat de regalar els calendaris que cada any repartien a l'oficina de turisme.
Perquè aquest any l'ha fet l'agrupació fotogràfica, n'ha fet un molt xulo amb fotos antigues de Sant Feliu, i aquest any, per no competir amb ells, en aquest cas, doncs hem decidit no entrar en competència entre nosaltres i l'associació fotogràfica, perquè l'ha fet en col·laboració també amb l'arxiu municipal, és un calendari de fotos antigues de la ciutat en blanc i negre, i en aquell moment doncs, van decidir que, doncs, que no volíem entrar en competència a l'hora de fer un calendari, i aquest any no l'hem fet. Estem mirant doncs, si l'any que ve el podem tornar-lo a fer, però aquest any ha sigut per aquest motiu.
També dic que tenim un correu de Carles Villalba força extens que ens l'estem mirant i properament doncs ja...
Sí, me comentaves que estava la via, el camí de Ronda estava tallat a la seva sortida. Precisament tinc una comunicació del cap de la policia que me diuen que s'ha obert, que ja estava obert, que sembla que algú havia agafat un tros de cinta i l'havia posat allà, però que no era un tema fixe de la policia. Semblava que havien utilitzat un tancament anterior i havien deixat el tall en allà posat, i la policia hi ha anat en durant aquest matí i aquest accés està obert ara.
Molt bé, els altres temes doncs ja els tractarà més endavant, que també es queixava de diversos accessos a Cales.
Ah, perfecte.
Molt bé, tenim alguna cosa més, a veure, sí. Tenim també a Joan Fortuny, que deia que tenen les escombraries per recollir al carrer del Carme, que s'hi podrien canviar la ubicació dels containers, que tots els veïns del carrer han fet les queixes a l'oficina corresponent, i doncs que doncs, deixen anar molt males olors, i que els cotxes que volen girar també ho tenen complicat.
Val, aquí doncs, són dues coses. Entenc que si... no sé quin dia ens va enviar aquest correu.
El mes de desembre.
Doncs així les escombraries ja deuen estar retirades d'aquest espai. El que sí que ens planteja és el tema de poder canviar la ubicació dels contenidors. Plantejar el canvi de la ubicació dels contenidors ara, amb el nou contracte que començarem a implementar aviat, ja veureu com aviat tindrem els nous contenidors amb els nous camions que començaran, mica en mica s'irà implementant aquest nou contracte, veureu tota la maquinària nova, però serà un procés gradual que veureu en els propers mesos. Quan plantegem el canvi d'una ubicació de contenidors, en Joan Fortuny, que és un dels veïns, si hi ha el consens de tots els veïns, es pot plantejar fins i tot la supressió dels contenidors per tal de que puguin tirar les escombraries en un altre lloc, però això implica que tothom haurà de desplaçar-se més lluny per llençar el contenidor. Tota la ubicació dels contenidors són conflictius, ningú vol tenir un contenidor davant de casa seva, això és normal, però en algun lloc hi han d'haver contenidors. Llavors el que intentem fer és doncs, generar les mínimes molèsties possibles, vull dir que, però hi haurà un canvi en la ubicació, en totes les bateries, no en les ubicacions, però sí que si alguns veïns ho plantegen, també ens trobem en el cas de que, per exemple, en el carrer Alacant hem tingut, van tenir un cas similar on ens van demanar de retirar els contenidors, ho vam retirar, perquè ens va semblar que hi havia uns quants veïns que ho volien. En canvi, en aquest moment tornem a tenir alguns altres veïns que volen tornar a tenir els contenidors en aquell espai. Llavors, a vegades, això de que som tots els veïns, doncs no acaben ser tots, i ens trobem en que la cosa està dividida al 50%, perquè si no, la cosa implica que has de portar les teves escombraries més lluny, t'has de desplaçar més lluny que no pas al lloc habitual on te les tenies, i això a vegades sempre genera un conflicte, vull dir, un conflicte. A veure, tenir els contenidors, la veritat és que són necessaris, però ningú els vol tenir davant de casa seva. Això és una lluita diària, però que hem de mirar de generar la mínima molèstia possible per poder donar un servei de qualitat que tothom pugui reciclar i tothom pugui tenir un accés a deixar les seves deixalles en un lloc proper.
Doncs ja ho tenim per
Perfecte.
Avui.
Perfecte, molt bé.
D'acord.
Doncs gràcies, Laura.
Vinga, fins ara.
Gràcies.
Molt bé, doncs continuem des d'aquí. La Laura se'n va al control, a la peixera, que nosaltres la diem aquí a la ràdio. Alcalde, havia sortit una notícia sobre una doble condemna per l'Ajuntament per compensar vacances amb hores no treballades durant l'estat d'alarma. Què va passar?
Això són dos treballadors d'aquests que contractem per treballs de forestals, crec que eren, no sé, aquests contractes que fem per 6 mesos, que just van enganxar els 6 mesos de contracte quan vam estar trencats a casa, i llavors aquí els serveis tècnics de l'Ajuntament de Recursos Humans tenien una discrepància a l'hora de computar les vacances. El tema era un tema per computar, no sé si eren 10 dies de vacances, i ja sabeu que amb això hem de ser, bueno, almenys els tècnics són molt primmirats de no pagar allò que no toca, però en aquest cas, si el jutge diu que toca, doncs se'ls ha de pagar les vacances, encara que no les hagin treballat, això que ara està tan en boga per altres llocs, al Parlament i així, doncs, però correspon a aquell període que vam estar 3 mesos a casa. En aquest cas, doncs, ells no estaven treballant, però sí que se'ls hi computa les vacances.
Molt bé. Vam veure també l'apartat de successos que hi havia hagut 3 detinguts amb 800 dosis de cocaïna i 17 de marihuana.
Sí.
Això és... també es va fer una altra acció policial. Sí, sí, pot explicar com va ser aquest dispositiu?
Bueno, aquestes en tenim, aquestes n'hem fet dues de grosses, i això continuem. O sigui, això continuem, i no ho hem explicat en aquell moment perquè s'estaven elaborant, però sí que ja us dic que continuem, perquè bueno, amb la policia hi hem estat treballant, amb la policia local, amb la incorporació del... també tenim, no sé si ho hem informat, però hem incorporat el nou inspector i un sotsinspector també, que cobreixen les mancances que teníem a la dotació dels comandaments a la policia local, i juntament amb la policia nacional, i també a vegades en col·laboració amb altres operacions amb Mossos d'Esquadra, tots estem fent accions en llocs on, on s'havia detectat que hi havia un trànsit de drogues i de més, i s'ha fet dues actuacions bastant contundents, eh? Una crec que van tenir ocasió de parlar-ne aquí, l'última és aquesta que també amb un control de carreteres també vam poder fer, i altres que hem estat fent de manera més puntual en altres llocs de Sant Feliu, i les continuarem fent, eh? Vull dir que a vegades aquestes coses no les anunciem, però sí que anem actuant de mica en mica, però sense aturar, sense aturar-nos, eh? Vull dir, sense aturador, i anem fent-ho, vamos, anem fent-ho per fer net, eh? I ens està funcionant, eh? De moment ja et dic que hem fet aquestes, però ja et dic que en vindran més.
Molt bé, ara sí que parlarem d'aquests 3 milions i mig d'euros. Tenim una trucada i després sí. Doncs deixarem explicar-ho, perquè bàsicament m'interessa a mi, suposo que li interessa també a la ciutat. Tenim la Conxita. Conxita, bon dia.
Sí, mira.
Conxita, bon dia.
Corresponsal al carrer Llevant.
Sí, que el pi aquell que tenim tan preciós a la plaça aquí darrere, que torna a tenir la processionària.
Vaja, home, faci la mar.
Sí, jo vaig veure un niu dies enrere.
Vale, n'hem detectat alguns en uns altres llocs, te faig passar, vindran els tècnics a mirar-s'ho de seguit, vale? Ja ens estan escoltant, vull dir que vindran a mirar-s'ho de seguit. Al carrer Llevant, eh, me dius?
Sí, el
Pi
també és el carrer Llevant, el que passa que dona a l'altre costat, a la carretera de Sant
Pol, ja. Vale. Bueno, mirarem tots els que hi ha per allà, no? Farem un repàs, ja que hi som, ho passarem
vale,
per
sí.
Tots. Vale,
sí, jo ja surto i ho miro, perquè per allà vaig a prendre el sol, i només surten en el Pi Gros. Sembla que li tenen pronosticada, pobre.
Vale.
Aquest i prou. Bueno, vinga, merci, eh?
Vinga, ja ho passo.
Gràcies.
Apa-la.
Adéu. Ja. Molt bé, alcalde, l'estava dient abans, eh? Això dels 3,5 milions, perquè després has vist a la xarxa que la comunitat europea, suposo, ara faig suposicions,
sí.
Perquè no segueixo tant les notícies com quan estava treballant.
A veure. Vull
dir que jo estic jubilat, eh? Vull dir que soc d'aquests que visita obres i coses d'aquestes.
també va bé.
Estic en un curs de petanca, col·lecciono segells... I el que sí que segueixo són les xarxes, on interactuo. Clar. També. Bueno, per un costat es parla de l'alegria, no? Se celebra per part de tots vostès de que s'hagin adjudicat aquest 3,5 milions de pessetes, que és d'euros, perdó, que és moltíssim.
Sí.
Per fer veig a les xarxes, no sé, que la gent està com frustrada, i aviam si arregla la vorera de casa meva, aviam si no sé què.
Sí.
Expliqui ben bé quina és la norma.
Sí.
Per tenir aquests de 3,5 milions i en què els obliguen a gastar-los.
El fotut en totes aquestes coses és la desinformació. No només la informació, que deies tu que hem d'estar informats, sinó que el fotut de tot això és la desinformació. O sigui, aquells que agafen una notícia i la transformen en una desinformació i s'intenten intoxicar el que arriba a tothom. Mireu, nosaltres ens hem plantejat des de l'equip de govern fer una transformació en el model econòmic de la ciutat. Què vol dir això? Nosaltres tenim la ciutat té un model econòmic que està basat en el turisme, eh? Som una ciutat eminentment turística, on, com a altres municipis de tota la nostra costa, no només podria parlar-te de la Costa Brava, de tot el Mediterrani, basem molt de la nostra oferta en el sol i en la platja. A Sant Feliu tenim la sort de que no només tenim platges i cales molt maques, i això ens comporta una atracció de molts visitants, sinó que també tenim una muntanya i molt important, no? Que tenim aquest avantatge respecte d'algun municipi, però no ens fa singulars en altres llocs, perquè tots al final tenim la mateixa oferta. Una cosa que sí que ens fa singular és que nosaltres, a diferència d'altres municipis de la Costa Brava, tenim un patrimoni molt important. Estem nosaltres mateixos aquí, en el monestir, i nosaltres, els ganxons, no valorem de, jo crec que no valorem del tot la importància d'aquest edifici i com el podem potenciar molt més perquè sigui un pol d'atracció que es complementi amb el que ja tenim de la platja i el que tenim de la muntanya. Un dels projectes que volem desenvolupar és doncs que en aquest monestir i en el seu entorn es produeixi un atractiu cultural que pugui atreure també altres tipus de públic, sense renunciar al que ja tenim, sinó que a més afegint-hi el que és la cultura. En això s'inclou la reforma de l'edifici del monestir i també s'inclou la ubicació en aquest espai de l'edifici del Museu Thyssen. Això pensem que és una atracció importantíssima i no ens ho estem inventant, perquè fixeu-vos, qui tingui ocasió de viatjar o qui tingui ocasió de mirar-ho a les xarxes, mireu quina evolució en la cultura ha fet la ciutat de Màlaga com a atracció de la cultural, de tota la seva capacitat d'atracció turística. Vull dir que n'ha fet molta. Nosaltres, ha sortit una subvenció europea que ens demana, o sigui, surt una subvenció europea que diu, escolta, donarem diners a tots aquells municipis que tinguin projectes transformadors que tinguin a veure amb el potenciar l'atractiu turístic i que a més siguin sostenibles. Escolta, portem com a mínim 6 anys, gairebé 7, treballant en el projecte del monestir, treballant en el projecte del Thyssen, treballant en el projecte de l'aparcament, treballant en tots aquests, en el projecte del cobriment de les rieres que ara estan en marxa, i surt una subvenció on te podem encaixar aquests projectes que ja tenim ara per poder rebre aquests diners. I què fem? No ens presentem? I tant que ens presentem, perquè ho tenim fet, tenim la feina feta. Llavors, un dels problemes que tenen ara a Europa amb altres municipis és que altres municipis no tenen els projectes fets com nosaltres els tenim, sinó que ara, com que diuen que hi ha diners, doncs ara s'inventen un projecte. És com si nosaltres ara comencéssim a pensar, doncs ara farem un aparcament perquè diuen que vindran diners d'Europa, o comencem la reforma al monestir perquè vindran diners d'Europa. No té res a veure amb que puguin venir diners després per fer habitatge, que també en vindran subvencions i ens presentarem, perquè també tenim projecte per això, sinó que aquests diners venen per fer una transformació en el model turístic de la ciutat. I quines són les que hem pogut presentar? Doncs hem pogut presentar el cobriment de la Riera, que ja està en marxa per fer un carrer peatonal, que això diuen que ens afavoreix doncs, l'arribada i genera un espai molt més adient pel peató i afavoreix la circulació de la gent i és un atractiu perquè els turistes puguin desplaçar-se per la ciutat amb unes garanties de mobilitat millor. Ens han donat diners per fer les plaques solars, per exemple, de l'aparcament, 300.000 euros que teníem previstos amb diners propis que ja els anàvem a posar, però que a més ara Europa diu no, si poses plaques solars te'ls pagarem nosaltres. Doncs escolta, encantat de la vida, que vinguis i els el paguis. Ens han donat diners per mantenir, per fer tots els tancaments d'aquest edifici, del monestir, per fer tots els tancaments de les finestres, perquè el tema de la climatització, quan vols construir un museu de primera divisió, un museu a nivell internacional, el tema de la climatització es mesura amb centèsimes de grau, o sigui, hem de tenir una climatització perfecta per mantenir obres aquí dintre, que ens hem de poder comparar amb el Prado, que ens hem de poder comparar amb el Thyssen de Madrid, que ens hem de poder comparar amb el Thyssen de Màlaga, i ens han donat diners, 1.300.000 euros, per fer tots els tancaments i la climatització d'aquest espai, perquè a més ho volem fer d'una manera sostenible. I això s'ha ajustat a tots els requisits que ens ha demanat Europa. Tota la resta és voler intoxicar, perquè qui ens diu ara arribaran més diners? I tenim molts més projectes. Quan jo us parlava de l'Huguet, que hem comprat estem en procés de comprar el terreny per fer pisos de protecció pública, els volem fer des de l'Ajuntament. Si ens arriben subvencions per això, ens presentarem també, i com que tenim els projectes, doncs és el que podrem desenvolupar. Que ens donguin la subvenció més gran que ha tingut la ciutat en la seva història, jo crec que és una alegria per tothom, perquè és una alegria per la ciutat. 3,5 milions d'euros no havien rebut a la ciutat en la vida. I a més, som l'única població del Baix Empordà que té aquests diners, que li han donat aquests diners. Per alguna cosa serà. Per exemple, Girona, li han donat també, la ciutat de Girona capital, li han donat 3.499.000 euros. Ens han donat un euro més que ells. Vull dir que ens estem comparant, o si te compares amb Madrid, que li han donat 10 milions d'euros, i a nosaltres 3,5 milions, és que hem hagut de fer les coses molt bé. O sigui, hem hagut de presentar les coses a Europa dient-los, escolta, Sant Feliu de Guíxols hi ha un projecte de transformar l'economia local per fer que sigui una ciutat més atractiva per la gent, per generar més llocs de feina, perquè al final el que estem buscant és generar més llocs de feina, tenir més empreses que puguin venir a Sant Feliu i que puguin guanyar-se la vida, que el que volem és que vinguin a Sant Feliu, que vegin que Sant Feliu és una ciutat atractiva per invertir els seus diners, perquè vindran a obrir hotels. Vindran les empreses a obrir hotels a la ciutat si creuen que en un futur proper aquests hotels són rendibles. Per què vindran a obrir nous restaurants? Per què s'obriran noves botigues? Doncs perquè s'està fent aquesta transformació per fer que sigui una ciutat més atractiva. I per això són aquests 3 milions i mig d'euros. Vull dir, és per fer això, i llavors per això ens hem presentat.
Havíem perdoni, No, que volia que tinc ara aquí l'apunt, que em passen, que es reben aquests 3,5 milions d'euros, que jo, en el, quan jo me'n vaig assabentar vaig dir, això és una loteria, no? Perquè,
sí,
perquè en inversió, per exemple, pressupostària de tot el que s'ha de fer al carrer, posem per exemple aquest 2022 mateix, la inversió de quan és?
Nosaltres aquest 2022 volem executar 12 milions d'euros.
12.
Però això tampoc s'ha vist.
No, per exemple, si reculem...
Si anem enrere, si anem amb els anys anteriors, sí, un milió i mig.
Un milió i mig, per tant, venien aquest afegit de 3... 5 milions
que... Això significaria gairebé el que podíem fer en 2 o 3 anys.
2 o 3 pressupostos anuals.
Sí, 2 o 3.
No, que dic que això del Fons Europeu pertany al Next Generation, que és un plan de sostenibilitat turística de destino.
Sí.
Ho dic per aquells que diuen que li arregleis la vorera, que li facis no sé què. Vull dir, coses que estan fora, no? De, precisament d'aquest pla, no? de la normativa... que s'especifica. Aquest projecte es titula La Costa Brava Creativa, i diu que de les 80 que es van presentar a Catalunya és una de les 19 que s'ha aconseguit amb aquest fons.
Sí,
no,
sí, correcte.
Clar, no, jo
el,
sé...
el títol es diu Plan de Sostenibilitat Turística en Destino, o sigui, plan de, els projectes que presenten han de ser sostenibles, per això us deia tot el tema de l'energia, del pàrquing, dels tancaments d'aquí, i han de ser destinats al turisme. No estem parlant de reclamar una vorera,
sí, sí,
o de fer,
sí,
això,
sí,
sinó,
sí,
que això ve a part per una altra banda. Però aquests diners són justos per fer això, per fer que sigui un centre d'atracció turística sostenible, que és el que estem creant també a Sant Feliu, amb aquest canvi, afegint la cultura com un dels afegitors més en el model turístic i econòmic de la ciutat.
Sí, no, si comentava això perquè, clar, quan llegeixes, ja sabem el que són les xarxes, hi ha gent,
sí,
que entra, bueno, a escopir, i hi ha gent que entra a promocionar-se, no? Però, no, vol dir que et sorprèn, no? Almenys, com a mínim et sorprèn, uh-huh, els comentaris que es fan. Jo no sé vostè si li afecta o no, o no, ja porta el xubasquero posat, no?
És que no me'ls miro, simplement. O sigui, no, quan me dius això, me crec el que dius, però perquè no m'ho miro, perquè tinc molta feina i uns objectius a complir i estic treballant en això. Vull dir que no m'ho miro.
Molt bé, he passat avui, bueno, ja li dic que visito obres, no, però, passant he mirat per la malla que hi havia aquí al Gesòria,
sí,
i he vist que hi havia la màquina a baix, aquí que sí que s'hi fa un calaix de més dimensions dels que hi ha, per exemple, que es van posar a Rius i Calvet, o com,
no,
va, com va això? O va una tuberia?
Sí, sí, va un calaix, no de més dimensions, però similars als que es van posar a Rius i Calvet. L'altre dia amb en Pol, abans de que marxés de vacances, van tenir ocasió de baixar-nos, de baixar en aquest espai. No vam arribar dintre de la zona d'obres, perquè hi havia molt de moviment, hi havia grues... tractores, vull dir, hi havia molt de moviment fent el rebaix, hi havia fang fins a dalt de tot, però sí vam entrar en un espai que podíem visitar una mica lluny de la zona d'obres i vam poder veure com estava treballant. Aquí s'estan construint uns calaixos, ara veureu, de moment s'està fent el rebaix perquè s'han d'ubicar uns calaixos, s'ha de fer tot el que són els tubos per on te passa les aigües negres, que també es canvia, tot això es canvia tot. I el més important és que aquests calaixos, hi ha una part que són prefabricats i altres que, com els prefabricats aquests que venien a Rius i Calvet, que fins que vam arribar a la zona de la curva, que llavors allà es van haver de fer manuals. Tenim una situació molt similar, tot el que sigui en línia recta seran prefabricats, i el que s'hagin de fer, que hi hagi una mica de curva en aquell espai, doncs aquell espai l'hauran de fer in situ. I la veritat és que el ritme de l'obra està anant molt bé. Ja et dic, l'altre dia, divendres passat, vaig poder anar-hi, l'estem vigilant constantment perquè és una de les primeres que arribarà, i en aquest espai doncs tindrem un nou carrer peatonal, i a més també ens han donat subvenció per fer la urbanització. Vull dir que dintre d'aquestes subvencions que estàvem parlant ara dels 3 milions i mig, també hi ha per arreglar en aquest cas la urbanització de la Riera del Monestir, perquè contemplen aquest, que és una obra sostenible i que a més ajuda a tenir un espai peatonalitzat que afavoreix el que és el turisme a peu, no? Doncs les visites també venien, les subvencions venien orientades en aquesta línia, però ja dic que si us acosteu per aquí podreu veure com s'està treballant diàriament i porta molt bon ritme. Això ens durarà fins al mes d'abril, més o menys, i a partir del mes d'abril entrarà, licitarem la urbanització, entrarà una empresa que farà tot el que és el paviment per sobre dels calaixos. Estarem algunes setmanes amb el calaix de la canalització, però faltarà el que és la urbanització, que passarà després, i durant el, jo calculo que durant el mes de maig estarem amb la urbanitzant, i jo diria que al voltant del mes de juliol hauríem de tenir el carrer obert.
Teòricament suposo que s'han de solapar les obres de la plaça del Monestir amb aquesta?
Sí, coincidiran en el temps, sí. Coincidiran en algun moment, coincidiran en el temps. Estarem acabant les obres del cobriment quan començarem a fer les obres del monestir sobre el mes de finals de març, principis d'abril. Jo calculo que a principis d'abril tindrem l'empresa adjudicada i en aquella època començarem a fer les obres del monestir. O sigui, jo crec que se solaparan la urbanització, no el cobriment, que en aquest cobriment és la més farragosa, és l'obra més bruta, diguéssim, fer escalaixos, portar escalaixos, això és molt, molt aparatós, no? Fan màquines molt grosses. Després el tema de l'urbanització ja és més petit, llavors ja és la col·locació de les llumbordes, col·locar el terra. Jo crec que això coincidirà en l'espai, però no crec que es molestin uns amb l'altre. Els que volem evitar és la coincidència amb l'urbanització del carrer Juli Garreta.
És el que t'anava a preguntar. Sí. Aquesta ja definitivament s'ha ajornat per començar-la, perquè no coincideixi amb aquestes dues?
Estem mirant de poder-la plaçar pel mes de setembre, perquè si no després creiem que generem una congestió massa important en aquest espai. I llavors, volgudament, estem fent que aquesta obra la dilatem per després de l'estiu, la que és l'urbanització del carrer Juli Garreta. Però sí que les obres del monestir volem que comencin, et dic, al voltant del mes d'abril-maig. Les del monestir haurien d'estar en marxa, i les de Juli Garreta coincidiran, però coincidiran en una època que ja anirem de cara a l'hivern. Podria ser que coincidissin les de la plaça del monestir amb les de Juli Garreta, però ja haurem passat el període més crític de l'estiu, no? Juliol i agost, on volem evitar, doncs, que hi hagi aquesta concentració d'obres en aquest espai que està molt proper a la zona més turística.
Molt bé, segurament que hi ha molta gent que s'està preguntant què passa amb el carnaval. Hi ha hagut diverses suspensions en els darrers dies, i hi ha gent que està treballant des de fa temps en les carrosses, les comparses, i quan, per cert, que per quina data són?
El 25 de febrer, finals de febrer.
Bueno, encara queda per veure quina és l'evolució de la pandèmia, però n'hi ha que ja han decidit suspendre-la.
Sí, hi ha altres municipis que han decidit suspendre-la. En aquest moment allò va generar una certa confusió, perquè van posar Costa Brava, i era Costa Brava Sud, que era la zona de Tossa i Lloret.
Tossa, Lloret, Blanes.
Sí, i ells han decidit suspendre. Nosaltres, amb converses amb la... Nosaltres farem l'Ajuntament... Fixeu-vos per una comparació, nosaltres hem pogut fer la Rua de Reis amb mesures de seguretat. Jo entenc que el mateix es pot fer per la Rua. Sí que és veritat que no contemplem que es puguin fer balls de carnaval, i això crec que falten molt poques setmanes com perquè això sigui possible de desenvolupar, a menys que es vulguin fer a l'aire lliure, en aquest cas allà a la zona del Guíxols Arena, però sense carpa, perquè concentrar tanta gent en un espai tancat en aquest moment, vamos, no ens autoritzaria el Departament de Salut de la Generalitat. Però sí que no s'ha pronunciat en aquesta línia, vull dir que nosaltres estem a disposició del que les colles decideixin. Nosaltres ajudarem en tot, com sempre, en tot el que les colles vulguin tirar davant, i per això tenim també me consta que la regidora s'ha trobat amb coordinació amb els altres municipis perquè la Rua es pugui desenvolupar. I després tota la resta, doncs, sí que no serà una Rua com cada any, perquè entenc que el tema de l'ús de la mascareta encara s'haurà de contemplar, encara serà vigent, i el que sí que crec que no podrem fer, tot el tema dels balls que fèiem allà dalt en el Guíxols Arena, amb la carpa, on teníem molta aglomeració de gent, on també teníem aquella calefacció que fèiem amb aire, vull dir que allò encara està més desaconsellable.
Cada escamparia més si hi ha virus.
Sí, esclar, fèiem aquella calefacció amb aire calent, no?, que passava els tubos, i encara allò seria pitjor. Llavors, el que estem mirant de fer és intentar posar la carpa, perquè una altra de les accions que podrien plantejar-se és fer un aplaçament del carnaval, que per exemple a Canàries, on ha aplaçat també unes setmanes per més endavant, i això nosaltres també podríem plantejar-ho, si les condicions penséssim que en un parell de mesos poguessin ser millor, doncs aplaçar el que és la celebració del carnaval per fer-ho d'aquí dos mesos. Vull dir, en aquest moment encara tenim tot obert i no volem tancar la porta a cap possibilitat. Vull dir que amb les ganes que jo crec que Sant Feliu es viu al carnaval, dintre de les mesures de seguretat que puguem tenir, doncs mirarem de que es pugui fer en col·laboració amb el que vulguin fer les colles, com sempre.
També llegia les xarxes precisament en funció d'això dels 3,5 milions, una persona que comentava que les voreres de Vilartagues de l'Avinguda de Saragossa estaven fatal. Em sembla que tenien un projecte precisament per fer les voreres de tot aquest sector.
Sí, correcte. I a més les farem en dues tongades. Començarem amb una tongada ara, me refereixo, sortirem a licitar en les properes setmanes, jo no calculo que sigui més enllà de 10 dies, una de les fases. Allà tenim tres trams que volem desenvolupar de renovació de voreres i arbrat, que això és molt important perquè les voreres allà estan malmeses precisament pels arbres i el que cal és canviar els arbres perquè no es torni a passar. Llavors traurem aquells arbres, en plantarem de nous i això ho farem en dues tongades, en dues licitacions. Una primera licitació que sortirà en les properes setmanes i una altra que farem a partir del mes de març. Vull dir que tindrem, quan us parlo de les properes setmanes, és abans de finals de març que volem sortir a licitar aquesta. Vull dir que les obres, una vegada s'hagi adjudicat, podríem començar, jo diria que la primera al voltant del finals de març, principi d'abril, estaríem amb obres. I després sortirà una segona tongada amb dos trams més llargs, també de lo que és l'Avinguda Saragossa i aquest espai d'allà, que té ja un espai molt ampli també del carrer Castell d'Aro, que estan les voreres molt malament i també s'ha de canviar l'arbrat, que ho farem dos després d'aquestes dates, al voltant del mes d'abril sortirà el concurs i estarem adjudicant per començar les obres al voltant del mes de, dic, finals de maig estaríem amb obres ja amb la segona fase. Vull dir que en aquestes properes setmanes, mesos, tot allò tindrà una nova cara.
Ens pregunta en Marc a través de l'Instagram, una mica relacionat amb el tema aquest, però diu: sé que encara és una mica aviat, us plantegeu una festa major similar a les pre-Covid?
O sigui, ens ho
plantegem... De que tornéssim a la normalitat, en definitiva.
Sí, bueno, això és que falta molt, o sigui, veus que encara estem, que no sabem com farem el carnaval i falten 6 setmanes, però, home, aquesta seria la il·lusió que tindríem tots, de poder-les fer allà, per exemple, fent els concerts aquí baix en el passeig, sense haver tenir en compte el tema dels aforaments, que és per això que vam haver de traslladar-lo allà dalt. Intentarem fer-ho, però això no podem dir-ho perquè ja veieu que això evoluciona en una setmana. Heu vist que en 10 dies hem doblat el nombre de casos, vull dir que imagineu-vos que això ens està portant un trasbal molt gran, perquè ja us dic, per exemple, el carnaval, no només per l'Ajuntament, sinó també per les colles. Molta gent, moltes de les colles començaven a treballar les seves carrosses a partir del mes d'agost, i estaven treballant des del mes d'agost. I ara estem a 15 dies que no sabem si es farà o no es farà. Vull dir que us podeu imaginar que si per nosaltres és un problema d'organització, per les colles aquestes de carnaval doncs és un problema enorme perquè no tenen temps de preparar-s'ho, i per carnaval doncs hem de veure com evoluciona. Nosaltres sempre intentem treballar amb la seguretat de que es podrà fer tot amb normalitat o amb mesures de seguretat. Vull dir que en aquesta línia estem intentant poder-ho fer. El desig de Marc el comparteixo, Vull dir que a mi també m'agradaria ja poder fer la normalitat, encara que només sigui que ens obliguin a portar mascareta, però que ja poguéssim tenir els aforaments o els llocs normals de la festa major. Jo espero que es pugui fer. Hem de veure com evoluciona.
Estem sempre en tots els àmbits de les nostres vides actuals en funció de com es desenvolupi aquesta pandèmia, no? Si tindrem més onades, de com les encarem, dels nens de l'escola, etc. Aquests dies amb el tema Djokovic s'ha activat, no? tot aquest debat, i personalitats de tot el món estan donant consells i fent crides als antivacunes. Escoltava pel RAC avui des de Mèxic un presentador de televisió que es torna autènticament boig i els diu que són una colla d'imbècils, etc. Però bueno, una miqueta amb més de serenor. No sé, li consta que tenim molts antivacunes a Sant Feliu, i si en el cas que la resposta sigui positiva, quin seria el seu missatge com a alcalde?
No, mira, tenim, per exemple, persones totalment vacunades, en tenim 15.000 en aquest moment, gairebé 16.000. Amb la primera dosis en tenim unes gairebé 18.000, vull dir que encara segueix el procés per poder-se vacunar amb les dues dosis, quasi 18.000 de 22.000. Hi ha 4.000 persones, en aquest moment aquí has de comptar quants infants per sota de l'edat obligatòria de vacunació hi ha a la ciutat, i te faria un nombre aproximat de quantes persones no estan vacunades. Jo entenc que això és una decisió personal, però també entenc que les autoritats posin traves en aquells que no es volen vacunar. Jo el que ha passat amb aquest esportista ho trobo molt lògic, no? Jo crec que això es veu a venir, no? Hi ha unes normes per poder entrar, si no les compleixes doncs te'n vas a jugar a un altre lloc, no? O hi ha un restaurant que te demanen el tema del passaport Covid, si no estàs vacunat doncs t'has d'anar a dinar a la terrassa, si fa fred doncs què vols que et digui, no pots entrar a dintre.
Però el seu col·lega de Madrid diu que sí, home, que és un reclam. També deu ser un reclam pel virus, també, no?
Bueno, però llavors allà ho tenen molt clar, no? Els vius voten i els morts no voten, sí, no? Sí. Llavors, si s'ho plantegen d'aquesta manera...
Ni els vius saben que existeixen els morts, o quants.
O quants n'hi ha, sí, saps? Sí, sí. Bueno, de fet, les estadístiques europees marcaven Madrid com una de les zones on la mortalitat ha crescut
més. La segona d'Europa.
Doncs, bueno, és això, no?
En nom de la llibertat, a més a més.
Vale, doncs, bueno, bàsicament és això, no? Llavors... Bueno, pues decidir-ho fer també d'aquesta manera, no? També són maneres de fer. Jo crec que això ens marca molt la diferència que tenim en diferents parts del territori, de l'Estat. Jo som més partidari de que qui s'hagi vacunat i que procuri no només per la seva salut, sinó es tracta no només de mirar per la teva salut, sinó també per la salut dels altres, no? I en aquest cas jo recomanaria a tothom que es pogués, si no hi ha res físic que li impedeixi, doncs que segueixin la pauta normal de vacunació, que són aquestes dues dosis, i que poguessin continuar amb la vida en normalitat, perquè ja s'ha vist doncs, que escolta, les vacunes ajuden, perquè si tinguéssim els 650 casos que tenim en aquest moment, en l'època en què vam estar tancats, jo et dic que no tindríem, a Sant Feliu hem tingut en tot aquest període, hem tingut 18 defuncions, per Covid, que estan comptabilitzades, hem tingut 18 en tot aquest període que portem des de l'inici de la pandèmia. Si les dades que tenim en aquest moment de per sobre de 600 persones afectades s'haguessin donat al principi, en aquest moment aquesta xifra de 18 persones seria molt més gran, estic segur.
Aquest és un titular, no? 18 persones a Sant Feliu mortes per Covid. Precisament aquesta, em sembla que és aquesta nit a les 12, no? Que, bueno, a partir de les 12 que el toc de queda ja queda suspès, no?
Sí, això ens han comunicat que aquest del toc de queda quedava suspès, i això la veritat també ens ajuda a intentar recuperar aquesta normalitat si pot ser, i si es creu que és possible mantenir-ho, doncs perfecte. O sigui, si hem d'anar a poc a poc traient les mesures restrictives, quan te parlava d'aquestes 18 defuncions, has de tenir en compte que l'altra població que s'assembla molt a nosaltres d'aquí del Baix Empordà en tenen més de 90, hi ha hagut municipis molt més afectats que nosaltres, en aquest sentit.
No, Palafrugell, perquè va patir molt també
el tema de les residències.
De les residències, sí.
Això també, el tema de les residències, que és un tema molt complicat, perquè al final la gent mentalment també necessita sortir, tenir una certa llibertat, i és un tema molt difícil, el tema. Jo de fet quan tinc ocasió de parlar amb les directores dels centres, pateixen moltíssim, quan la del Surís com la del Sant Feliu Gent Gran, perquè bueno, procuren per la salut dels seus interns, i això els implica moltes vegades restringir les visites dels teus familiars, que són decisions molt difícils que han de prendre, no? A vegades es prenen precisament per això, no? Per mantenir la salut, però entenc que els afecta moltíssim, i ja s'ha vist doncs, que aquestes mesures acaben afectant no només al que està resident, sinó a tota la família, i aquestes decisions són sempre molt complicades.
Ens saluda en Rafael Ruiz, que diu: saludos desde Córdoba, os sigo cada día.
Ostres, que bé, molt bé.
Vale, Rafael, un abrazo.
Sí, un saludo.
Andalusia ha estat molt bé, el tema Covid, molt bé, molt bé.
Molt bé.
Alcalde, ara una pregunta ganxona i amb conya, que ningú se l'agafi seriosament. No pot fer algun decret perquè el cursari obri ja d'una vegada?
Ja vaig veure que Lluís havia marxat de vacances ara al Nadal, no? Fa dies que està...
Bueno, si ha marxat de vacances, s'ha anat definitivament.
No, bueno, no sé, jo he vist que estava de vacances.
No, que fa temps.
Però sí que es veu molt, que igual que altres llocs potser no, però sí que el cursari sí que es veu
perquè
molt.
Perquè és el que ambienta aquella zona, a part que sigui el punt de trobada...
Sí.
Sense desmereixer cap altre local, punt de trobada de Sant Feliu de Guíxols des de fa dècades, no?
Sí, dècades.
I llavors que passes per allà, trobes a faltar, no, aquella terrassa plena de gent que està allà, o a la nit, no sé.
Clar, suposo que Lluís també tenia ganes de fer vacances, perquè aquests mesos han sigut molt intensos per tothom.
Però que no torni a passar.
que no torni a passar, què? Que faci vacances?
Exacte.
Sí, no sé jo.
Sí, perquè... Bueno, me recordo del pare Pascalet, perquè clar, ara hi ha el fill i el net, no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
no havia fet ni un dia de vacances, pobre Lluís.
Bueno, però és que allò, aquesta generació, que és la generació del meu pare, aquesta generació que no torna, això no torna a passar, aquesta gent són incombustibles.
Sí. De ferro colat, que dic jo, eh? Molt bé, alcalde, deixem alguna cosa per la setmana que ve, si li sembla bé.
Perfecte.